Ràdio Estel. Són les 8 del vespre. El reportatge.
A l'estiu, la venda ambulant no autoritzada al carrer augmenta i també la pressió política, policial i mediàtica sobre els venedors ambulants. Per contrastar els estereotips generats per les informacions incomplertes que generen al voltant d'aquesta activitat, l'organització Sos Racisme ha generat un discurs alternatiu que ofereix una visió global i antiracista de la realitat per entendre-la a la seva complexitat. D'aquesta necessitat ha nascut el projecte Vida Mentera, realitzat pels periodistes de Catalunya Plural i el Diari Ponés, Jau França, Gerai Iborra i Sònia Calvo. Mònica López és membre de Sos Racisme i de l'equip que ha coordinat el projecte Vida Mentera.
Sí que venen alguns d'ells productes penalment protegits, vale? Per canviar una mica el vocabulari, no diríem il·legals, perquè utilitzem il·legal molt a la lleugera i per definir-ho tot. Són productes penalment protegits, però també tenen, per exemple, productes que no ho són, com ara la marca Top Manta, que ha sortit recentment. Aquests productes entren, aquests productes penalment protegits, entren pel port de Barcelona i segons el que passa als jutjats no són una competència directa per les grans marques, perquè les grans marques no es personen en els judicis com a acusació.
Sos Racisme explica el fenomen de la venda ambulant amb altres arguments allunyats del que solem sentir.
Moltes vegades es diu que era una activitat il·legal. Tampoc seria una activitat il·legal. És una activitat que es desenvolupa en l'economia informal i que no està autoritzada. No està autoritzada, per exemple, a Barcelona, doncs per l'Ajuntament de Barcelona. No? Autoritzar o no autoritzar aquesta activitat és una decisió política. No es parla de racisme ni de vulneració de drets en tota aquesta qüestió. No? Nosaltres estem molt preocupats perquè hi ha un racisme policial i un racisme institucionalitzat de fons que no s'està abordant des dels mitjans ni des de la política. No? I per últim, no es va a les causes, o sigui, perquè després de 10 anys una persona encara està venint al carrer.
En els reportatges de Vida Mentera se'n desprèn una doble moral a Europa, que per un costat rebutja aquestes persones, però per l'altre utilitza aquesta realitat per explotar-les, com són els casos dels manters, dels xofers d'IKEA o dels venedors de butà. Mònica López, Sos Racisme.
Pot ser que hi ha interès, no? Que hi hagi persones en aquestes condicions tan dures perquè es pugui cobrir un servei, com aquests que tu deies, no? A baix cost i en l'activitat informal.
El projecte Vida Mentera s'ha realitzat gràcies a la beca Deb Reporter, otorgada per la FEDE.cat, Organitzacions per la Justícia Social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona. Consta de 4 reportatges que inclouen una part audiovisual i una altra escrita, amb diferents testimonis del Senegal.
Ràdio Estel.
Aquest dilluns a les 9 del vespre, Ràdio Estel celebra els 100 anys del naixement de Joan Capri amb una peça emblemàtica. Podràs escoltar El pobre viudo, una obra original de Santiago Rusiñol i interpretada pel mític humorista català. Aquest dilluns a les 9 del vespre, El pobre viudo, amb Joan Capri, a Ràdio Estel. Atrapats en la precarietat. Estem cridats a ser comunitat per ajudar les persones més vulnerables. Dóna'ls un fil d'esperança i col·labora amb Càritas Diocesana de Barcelona trucant al 93 112 70 10 o entrant al nostre web www.caritas.barcelona. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60. I'll see you climbing up the road. Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bon vespre, novament, amics i amigues. La residència La Salle Bonanova, al passeig de la Bonanova número 8 de Barcelona, acull des d'ahir i fins aquest proper dijous el 29è Col·loqui Europeu de Parròquies, aquesta vegada amb el lema Cristians a Europa, un poble amb una missió. El Col·loqui Europeu de Parròquies és una reunió de cristians de diferents parròquies i comunitats cristianes dins d'Europa, en diversos països. Cada dos anys, i en un país diferent, aquests creients es troben amb motiu d'una dinàmica de col·loqui on comparteixen les seves experiències sobre qüestions d'església i de societat, partint del seu compromís pastoral. Ahir es feia l'Eucaristia d'inici a la parròquia de la Mare de Déu de la Bonanova, presidida per l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella. Després es va fer una primera activitat musical i durant aquests dies, avui, demà passat dimecres i el mateix dijous, hi ha diferents sessions programades amb experts, per exemple, el professor Alfons Borràs, que parla avui sobre les claus per entrar en la problemàtica del tema del diàleg. També dinàmiques de grup. Demà, per exemple, hi ha una conferència de Mireia Vidal al matí i una altra a la tarda, i altres experts i col·laboradors pastorals que se sumen a una iniciativa on, lògicament, com que es parla de parròquies, també hi entra la dimensió caritativa, amb aquesta triple C de la qual ens parla moltes vegades Josep Maria Martí Bonet, canonge de la Catedral de Barcelona: el culte de les esglésies parroquials, la cultura, que també s'hi promou, i la caritat. Molt important aquesta dimensió. Sense aquesta pota no funciona l'església parroquial i la comunitat cristiana. Avui té una dimensió especial en el nostre programa la diòcesi de Vic. Escoltarem primer una reflexió de Ramon Donada, sacerdot, delegat episcopal de Càritas diocesana de Vic. I en la conversa en profunditat, després de les notícies, com sempre, ens acompanyarà Pilar Mayans, sotsdirectora de Càritas Arxiprestal de Vic. Amb ella conversarà el nostre col·laborador Marc Riera. Els testimonis seran tres avui, de fet, a la veu de Càritas de Ràdio Estel, i ens arriben de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. Són Pere Bosch i Josep Vidiella, voluntaris de la part administrativa de Càritas diocesana, i Raquel Avilés, treballadora social i també responsable del programa de voluntariat de la mateixa Càritas diocesana de Sant Feliu de Llobregat. Amb ells parlarà en el nostre espai del testimoni Francesc Arnaez, de comunicació de la mateixa Càritas diocesana de Sant Feliu. Això i una miqueta més, amb les notícies, com us dèiem, i també l'agenda, us acompanyarà fins a les 9 amb l'equip habitual, amb el Toni Huguet a les vies de so, i amb la resta, amb la Maria Marín, la Montserrat Creus i qui us parla ara davant del micròfon, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel. El missatge de la diòcesi.
I com que la protagonista és Vic, connectem amb aquest bisbat. Allà tenim, en nom de Càritas diocesana, Ramon Donada, delegat episcopal de Càritas. Ramon Donada, bon vespre, endavant.
Bon vespre. Fa uns dies vàrem celebrar l'assemblea anual de Càritas diocesana de Vic. Un dels primers punts de l'ordre del dia va ser la presentació de la memòria anual, una memòria que vol ser molt més que un recull de dades i estadístiques o fins i tot que el compliment d'una obligació. Deixeu-me compartir aquest vespre amb vosaltres uns fragments que la directora de la nostra Càritas diocesana diu en la presentació d'aquesta memòria. L'evangelista Marc, quan parla de la multiplicació dels pans, escriu: Jesús veia una gran gentada i se'n compadí. Llavors va dir als seus deixebles doneu-los menjar vosaltres mateixos. I es va realitzar el miracle. Tothom va satisfer la seva necessitat. Encara avui, davant la situació d'injustícia estructural, Jesús continua dient-nos: doneu-los menjar vosaltres mateixos. Aquesta referència evangèlica li serveix per remarcar: el que trobareu a la memòria és, doncs, l'aliment, pres en sentit molt ample, que entre totes les càrites del bisbat hem lliurat al llarg de l'any 2016. Els projectes són molt diversos, perquè, segons el model d'acció social, la nostra acció no s'atura en les necessitats més materials i evidents, com ara les relatives a la subsistència i a la protecció, sinó que reconeix també l'afecte, l'entesa, la participació, la creació, la identitat i l'espiritualitat com a necessitats i exigències humanes. Es tracta d'una acció integral. Continuant mirant la presentació i unes ratlles més enllà, hi llegim: aquesta memòria ens fa conscients una vegada més que ens trobem molt lluny d'una realitat en la que la persona sigui al centre de l'interès col·lectiu. Problemes com l'atur, la precarietat laboral, l'explotació, la pobresa infantil, l'acolliment als qui fugen del seu país per la guerra o la fam, el sense sostre, l'existència, l'absentisme escolar i tants d'altres, són realitats que continuen fuetejant les persones més desprotegides. Per això Càritas ha de seguir acollint i acompanyant a qui necessita el seu escalf i suport, sense deixar de banda la denúncia sempre que convingui. Que, com acaba dient la germana d'oració en la presentació de la memòria, recollint un fragment d'un poema de David Jou, que la misericòrdia sigui fructífera, rica, contra les ironies desdanyoses dels savis, contra la burla indiscriminada dels cretins, contra la deixadesa, l'atonia i la mandra.
Moltes gràcies, mossèn Ramon Donada, delegat episcopal de Càritas Diocesana de Vic. Seguim endavant i parlem de més projectes relacionats amb aquesta diòcesi.
El missatge de l'amor als altres, cada dilluns des de la veu de Càritas a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Vic i al web caritascatalunya.cat.
La caritat és notícia.
El dimarts 20 de juny es va acabar el curs de francès impartit al Centre de Càritas a la Vall d'Aran. Aquest curs formava part de les diverses activitats que es realitzen a l'espai Grapats.
En un ambient molt divertit i amè, les classes s'han desenvolupat des del mes de març. A més de la gramàtica i el vocabulari, s'han tractat temes d'història i d'actualitat de França, creant moments de debat i reflexió. El curs ha servit per conèixer una llengua que, tot i ser estrangera, és molt usada i comuna a tenir el país veí a la vora.
D'altra banda, es va fer el dijous 29 de juny una trobada de tots els voluntaris que han participat en la rehabilitació d'un pis propietat de Càritas que la Comissió Diocesana d'Acollida a Refugiats de Lleida posarà a disposició de Creu Roja per acollir persones refugiades.
Aquesta iniciativa es durà a terme gràcies al conveni de col·laboració entre la Comissió Diocesana d'Acollida a Refugiats i Creu Roja, signat el mes passat. El pis s'ha reformat gràcies a la col·laboració de 12 voluntaris que han ajudat, entre altres tasques, amb feines de pintura, lampisteria i canvi de la instal·lació elèctrica. A més, 6 persones han donat mobles per l'habitatge. Per la seva banda, la Comissió Diocesana d'Ajuda als Refugiats ha invertit 6.000 euros en la rehabilitació de l'habitatge, bàsicament en la reforma de la cuina, el bany i part de la fusteria metàl·lica. Una desena de voluntaris que han participat en el projecte van assistir a la benedicció del pis. A l'acte, el director de Càritas Diocesana de Lleida, Ramon Baró, va agrair la feina dels voluntaris. També hi va assistir el delegat de Pastoral Caritativa del Bisbat de Lleida, Carles Sant Martín, que va beneir el pis en representació del bisbe Salvador, que va excusar la seva presència.
Durant el mes de juny, que acabem de deixar, a Vilanova de Bellpuig, per als voluntaris de la zona Urgell-Sagarra, i a Gironella, per als voluntaris de les zones del Llobregat i Cardener, parlem de la diòcesi de Solsona, es van dur a terme les trobades anuals de voluntariat dins el programa de bellesa de Càritas Diocesana de Solsona. Hi van participar un total de 113 persones.
Aquestes jornades pretenen ser espais de formació, d'intercanvi, de lleure i de germanor per al voluntariat, que durant tot l'any desenvolupa la seva tasca d'acompanyament a la gent gran, ja sigui als centres residencials o a casa. A la trobada hi va haver una xerrada sobre consciència en l'empatia responsable, a càrrec d'Albert Bové Garzón, psicòleg i formador. A Vilanova de Bellpuig es va acabar la jornada amb la lectura de la pregària i un berenar, i a Gironella amb una eucaristia i un dinar de germanor. Tant en un lloc com en l'altre, es va fer una valoració general molt positiva.
Seguim repassant més notícies. Les dues grans cites formatives anuals de Càritas Espanyola, l'Escola de Caritat i l'Escola d'Estiu, que van tenir lloc a finals de juny i principis de juliol a El Escorial, a Madrid, van congregar en aquesta edició més de 500 participants procedents de les Càritas diocesanes de tot arreu. Sota el lema «El servei de la caritat en el nostre món», l'Escola de la Caritat va concloure les seves sessions formatives el dia 30 de juny a la residència del Sagrat Cor de l'Escorial. Es tracta d'un cicle formatiu especialitzat en 3 anys de durada, dividit en 3 cursos. El servei de la caritat en un món globalitzat, pobresa i evangelització, aquest és el primer. La intervenció de la comunitat davant la pobresa i l'exclusió social. I, finalment, el tercer, els agents i animadors de la caritat en la comunitat eclesial i a Càritas en particular.
A través d'aquest procés formatiu es busca que els alumnes aprofundeixin en els continguts teològics i pastorals per fer-se preguntes, revisar actituds i fer front a nous reptes. A més d'una experiència d'aprenentatge intel·lectual, vol ser un camí personal i de grup de canvi per a un millor servei als més pobres. Amb una ponència sobre el tema «Reptes que se'ns plantegen com a Església en l'acció caritativa i social», Vicente Altava, delegat episcopal de Càritas Espanyola, va ser el responsable de l'obertura dels 2 mòduls formatius de la 25a Escola d'Estiu de Càritas Espanyola, que va tenir com a lema «Cridats a ser comunitat». Les sessions van començar el 26 de juny i van finalitzar el 5 de juliol a la residència Sant Josep de El Escorial. Cada un dels mòduls va oferir una densa agenda de continguts formatius. En el primer es van tractar, entre d'altres temes, com el treball decent i l'explotació laboral, drets humans, detecció en situacions de vulneració de drets en els infants i adolescents, o mística del compromís social de la trobada amb Crist a la trobada amb el germà. L'oferta de cursos del segon mòdul va incloure, entre d'altres temes, el sermó de la muntanya o la llei de l'amor, gestió de conflictes i desvinculació del voluntariat a Càritas, o com es treballa a Càritas l'acollida i la convivència intercultural. Més enllà d'estereotips i prejudicis, formació d'agents per al Pla Integral d'Acció amb migrants i refugiats.
Dimecres passat es va inaugurar la nova seu del Centre Pastoral d'Acollida al Pres i al Necessitat, ubicat al carrer Roger Belfort, número 4 i 6 de Reus. Des dels seus inicis, ara fa 40 anys, aquest centre pastoral ha vetllat per atendre i ajudar els presos i les seves famílies. Format per voluntaris, aquest servei el va fundar Josep Maria Anglada, juntament amb la Paquita Sans i Pilar Carreras, a la parròquia de la Puríssima Sang de Reus. Més tard, es va traslladar al barri Gaudí de la ciutat. Des del febrer és present en aquest nou espai i està integrat a Càritas Interparroquial de Reus.
L'acte d'inauguració, presidit per l'arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol, va comptar amb l'assistència del director i del conciliari de Càritas Interparroquial de Reus, el director de Càritas Diocesana de Tarragona, el capellà de la presó provincial de Tarragona, la regidora de Benestar Social a l'Ajuntament de Reus i el prior arxiprest de Reus, juntament amb d'altres rectors de les parròquies de la ciutat. El director de Càritas Interparroquial de Reus va expressar la seva il·lusió per sumar aquest projecte d'ajuda al pres i les seves famílies a Càritas, des d'on es vetllarà per la seva continuïtat. D'altra banda, el director de Càritas Diocesana de Tarragona va agrair la disponibilitat i la inflexible tenacitat mostrada durant aquests 40 anys per part de totes aquelles persones voluntàries del centre que, sense jutjar els motius pels quals són a la presó, els han ajudat en el que han necessitat. També va subratllar la importància de definir clarament la identitat de Càritas com l'acció social de l'Església. En aquesta nova etapa, el centre pretén especialitzar-se encara més com a centre de referència d'atenció als presos, afavorint la seva inclusió social i a les seves famílies. Una tasca que és possible gràcies a la col·laboració estreta amb d'altres entitats com el Banc dels Aliments, la Fundació Privada Redis i el Centre de Drogodependències La Illeta. El centre també es coordina amb l'educador social del Centre Penitenciari Mas d'Enric de Tarragona i forma part del programa de gestió alimentària Equaliment de l'Àrea de Benestar Social de l'Ajuntament de Reus.
I Càritas Arxiprestal de Manresa i la denominació d'origen Pla de Bages han signat un acord de col·laboració per facilitar dins el projecte Activa't la recuperació de patrimoni en pedra seca que hi ha a la comarca per part dels propietaris forestals i agrícoles. En l'acte de signatura, el president del regulador de la denominació d'origen Pla de Bages, Joan Soler, va explicar que, fruit del passat vitivinícola, la comarca té una herència d'elements singulars, com ara barraques i tines, que havien configurat el paisatge del conreu de vinya. Aquest patrimoni, segons Soler, té un gran valor sentimental per als propietaris i constitueix un dels eixos principals de promoció turística i identitària del Bages, alhora que també va dir que calen treballs de manteniment i conservació.
Pau Collado, coordinador del projecte Activa't, de Càritas Arxiprestal de Manresa, va explicar en l'acte de signatura que aquest conveni vol facilitar formació de persones per fer aquest manteniment i conservació, facilitant així la inserció sociolaboral i la promoció de l'economia social. S'identifica el patrimoni de la pedra seca com un valor emergent i amb elevat potencial ocupacional. Així s'han desenvolupat formacions en restauració de murs de pedra seca, entre altres formacions pròpies de l'activitat agrícola, i s'ha creat un equip de persones preparades per realitzar aquestes tasques de recuperació. La directora de Càritas Arxiprestal de Manresa, Fina Ferrés, va destacar el fet que s'està treballant en accions de formació per a persones en situació difícil o en moments econòmics complicats. El primer pas és acompanyar-los per donar resposta a les seves necessitats fins a ajudar-los a trobar una feina digna i un camp on desenvolupar-se. Des d'aquest 2017 ja es pot contactar amb Càritas a través de l'adreça electrònica empresesamcor@caritasmanresa.cat per elaborar projectes concrets vinculats amb tasques agràries de la vinya i de recuperació de la pedra seca.
La veu de Càritas. Testimonis i projectes que parlen clar. El treball caritatiu de la setmana.
Durant la propera estona conversarem amb Pilar Mayans, de Càritas Arxiprestal de Vic. Ens agradarà que ens parli de la realitat de la nova pobresa o el que es diu també pobresa amagada. Connectem amb la diòcesi de Vic. Allà tenim el nostre col·laborador de la veu de Càritas a Ràdio Estel, Marc Riera. Marc Riera serà qui entrevistarà durant la propera estona, com dèiem, Pilar Mayans. Marc, bona tarda, bon vespre, endavant.
Aquests dies, les Càritas del Bisbat de Vic estan presentant les memòries de l'exercici passat. I en el cas de Càritas Arxiprestal de Vic, entre molts altres, en la seva memòria es detecta que han treballat i que han detectat una nova pobresa, o que també se'n diu concepte de pobresa amagada. Avui, en aquest espai de la veu de Càritas, conversarem amb Pilar Mayans, que és subdirectora de Càritas Arxiprestal de Vic. Pilar Mayans, bon vespre.
Hola, bon vespre, què tal?
Si li sembla, comencem primer de tot parlant d'un concepte genèric. Es parla una mica d'aquesta nova pobresa o de pobresa amagada. Dèiem, doncs, que és un concepte genèric, perquè la gent que ens escolti i l'entengui, què és exactament aquesta pobresa amagada?
La pobresa amagada, la que nosaltres en el nostre programa treballem com a necessitats amagades, són aquelles persones que tenen una necessitat, que no sempre ha de ser només d'aliments, i que no demana ajuda, que està amagada, que es detecta pel seu entorn, per la botiga, per el CAP, per la farmàcia, per el seu entorn, persones que estan passant en dificultats i en canvi els costa anar a demanar ajuda, no? Aquí és on intentem arribar i mirar què és el que està passant i ajudar-los de la manera que sigui, no només a vegades amb aliments, sinó fins i tot amb companyia o amb calefacció o amb qualsevol cosa d'aquest tipus. Aquestes són les necessitats que nosaltres diem com amagades.
Parlem del cas concret de Càritas Arxiprestal de Vic. Què estan fent vostès per detectar-la i quines eines es poden tenir perquè acabi emergint i acabi aflorant i s'acabi coneixent aquesta pobresa?
A veure, què estem fent nosaltres per saber-ho? Escoltar. Escoltar la gent que ens diu. Escoltar el crit directe o indirecte de que en algun lloc hi ha una necessitat i a partir d'aquí intentar acostar-nos i buscar solució. Què hauríem de fer perquè això no passés? Jo crec que és un tema d'educació, de sensibilització, de que la gent realment quan té una necessitat es mogui, que no s'amagui, que Càritas hi és. Hi ha les entitats oficials, els ajuntaments, els serveis socials, hi ha tota una colla d'ajudes que arriben normal, però sempre hi ha coses que no hi arriben. Càritas estem aquí, per nosaltres sempre hi ha la frase aquella que diem, no? Que la societat rebutja, per nosaltres és el centre. Aquell que no pot acudir a una ajuda, que vingui, que nosaltres mirarem com fer-ho, i ho fem. I des de Necessitats Amagades és un dels programes que es troba això, no?
Sí, és una pobresa amagada i no visible perquè la persona que la pateix potser no vol ser visible o perquè socialment ha canviat el concepte de pobresa. És així i realment estem en una societat que no observa i que, per tant, com que no observa, no veu aquestes noves pobreses?
Bueno, es poden donar les dues coses, eh? Es pot donar la pobresa que la viu, que no la vol dir, que la societat no observa, o es pot donar el contrari. El que té la pobresa, que no la vol manifestar, i que els altres si la veuen, o bé fins i tot aquell que realment la té, que la vol manifestar i que el seu entorn ho vol negar perquè el que aparenta. O sigui, hauríem de potser sensibilitzar-nos tots, no córrer a jutjar les coses de qualsevol manera, sinó si veiem alguna cosa fer-ho arribar un toqui sense arribar a la crítica directa, tant si veiem massa com si veiem poc, perquè es dona aquell cas de dir que veuen algú que té una necessitat i abans no ho diuen a on toca, doncs es fa per qualsevol lloc menys pel correcte, i es dona fins i tot la necessitat d'aquells que estàs ajudant i que hi ha qui diu, però si aquell va de vacances, però si aquell va... No sabem, la situació real de cadascú és profunda. Hauríem d'aprendre a observar, a intentar ajudar aquell que ho necessita, i quan detectem alguna cosa hauríem d'intentar arribar a la font per donar l'ajuda o per denunciar la irregularitat, per dir alguna cosa, no? Però evitar els judicis precipitats de qualsevol manera i evitar les dues coses, veure i no fer cas o fer molt de cas sense haver-ho de fer. O sigui, hauríem de ser una mica justos, equilibrats, intentar valorar, intentar anar realment al fons de la qüestió al lloc directe. No sé si m'explico bé, però hauríem de poder valorar les coses una miqueta més així.
Càritas està desenvolupant estudis d'anàlisi de la realitat a diferents municipis, alguns dels quals també ho estan fent vostès a Càritas Arxiprestal de Vic. S'han de modificar els programes d'actuació? Ho dic perquè potser estaven pensats per una pobresa més visible i suposo que ara s'han d'adaptar a aquestes noves realitats.
Càritas s'ha d'adaptar constantment perquè les necessitats canvien constantment. Va venir el tema de la crisi, ara sembla que hi ha una mica de suau, però que es desencadena d'una altra manera. Quan hi ha crisi també s'ha donat casos de separacions, de gent que ha tornat a casa, de nanos a casa. Són situacions diferents. La societat té un canvi constant. Ara ens vindrà un canvi amb la nova renda garantida aquesta que sembla ser que s'implantarà, que tampoc sabem exactament com ens afectarà. Segurament afectarà. Càritas estem constantment, o sigui, aquest programa concret de Necessitats Amagades, ara estem valorant també com poder modificar-lo perquè s'està canviant una miqueta. Constantment els programes nostres s'han de moure, s'han d'adaptar a la realitat que tenim. No podem estar cada any amb el mateix programa fent el mateix perquè la societat pot canviar. Les circumstàncies poden canviar.
A vegades parlem del concepte de pobresa com un concepte material. No té, li falta, roba, li falta menjar... Ho dic perquè, per exemple, la solitud de col·lectius, com poden ser les persones grans, potser és una pobresa i socialment encara no s'entén com a tal.
És una realitat. És una realitat. La pobresa de solitud hi és. Potser ara amb el tema residències i tot això, doncs, poder no es dona tant aquesta solitud, però hi és. Persones grans i persones joves. Gent que està sola, amb problemes, gent que venen d'una altra situació, que els ha canviat la situació personal, i deixem-nos estar d'històries que quan estem acostumats a un ritme de vida i de cop i volta la situació et canvia i et quedes sense diners, els amics desapareixen també, i apareix la solitud. Quedes tancat a casa, sense ningú, sense amics, sense, perquè no pots sortir a sopar, no pots anar. Aquí va una mica també la referència de la crítica, la de dir, ostres, aquell va a Càritas i en canvi doncs té un mòbil. Bueno, i què? Ha de llançar també el mòbil perquè no té diners? O ha de llançar el cotxe perquè no té, si no té ningú? O sigui, aquesta pobresa de solitud es pot donar quan es produeix un canvi important a la teva vida, perquè el teu entorn, la majoria de les vegades, s'allunya. I es pot donar aquesta pobresa de solitud, amb grans i amb joves.
Vostès suposo que s'han trobat amb persones que tenen feina i que estan en una situació de pobresa. Estan treballant, tenen uns ingressos, però no poden cobrir les necessitats bàsiques. Més enllà d'una actuació d'ajuda puntual, si això es produeix, a nivell de societat ens hem de replantejar coses? I quines coses ens hem de replantejar? Si una persona que treballa, diríem, una jornada completa, no pot arribar a final de mes?
Si això passa, moltes vegades és perquè ens hem hipotecat massa, no? Ens hem llançat massa. Això és la conseqüència que ha passat aquests anys de crisi, no? D'un temps de molta floritura en tots els sentits, on la gent ens embargàvem d'una manera desorbitada, i de cop i volta, quan han desaparegut hores extres o ha desaparegut una part del sou, doncs ens hem trobat que no hem pogut arribar. Això és falta de previsió. Això és sensibilitzar, això és pensar i organitzar-se. Organització. A vegades la gent que té un sou i que demana ajuda, però que per aquell sou no pot arribar amb les despeses que té, cal un altre tipus d'ajuda, que és aprendre a organitzar-se, aprendre a administrar aquelles entrades per aquelles sortides. Que a vegades s'ha de mirar o se l'ha d'assessorar com sortir d'aquest tap que té, perquè té una colla de deutes que pues se l'ha d'ajudar a assessorar-lo, com fer-ho, i aprendre sobretot a organitzar-nos d'acord amb la nova situació, administrar-nos. No sempre se'n sap.
I Càritas pot donar aquest tipus de assessorament, ajuda?
Assessorament legal administratiu no ens toca, el derivaríem a qui sigui, però assessorament social de parla i de consells, evidentment, els nostres professionals en aquest sentit són una meravella.
En la darrera memòria que han presentat parlen de que ha augmentat el nombre de persones que es definim amb el concepte autòctones. L'arrelament social actual ja no és un escut suficient per que podem evitar la pobresa?
No crec. La situació ha canviat amb diferents conceptes, no? Una mica el que dèiem ara, de gent que estava acostumada a un ritme de vida i ara ha canviat. Per tant, es troba en una situació diferent que el pot entrar a la pobresa sense adonar-se. Les feines tampoc són tan estables com eren, són molt treballs temporals, per tant, qui corre el risc d'establir-se pel seu compte o qui corre el risc d'anar a viure en parella o no, o independitzar-se, pot després trobar-se al cap d'un temps. I per altra banda, les persones que no són autòctones, poder s'ha donat també una quantitat de gent que ha marxat del país buscant feina a un altre lloc. O sigui, sí que pot haver canviat. Es poden donar les dues circumstàncies. Els de fora potser han marxat una mica més, i potser la gent autòctona pues, es donen diferents circumstàncies una mica per tot. Per conseqüència de crisi, per el tema del treball, és diferent. És que en pocs anys ha canviat molt. Ha passat la gent, tenia un 90%, tenia una feina estable, a tenir ara un 80% de la feina totalment inestable, temporal i totalment. Això és una situació que d'aquí a 2 anys et pot canviar totalment. I això es dona.
Abans parlàvem una mica d'aquesta reflexió de que Càritas s'ha d'anar adaptant permanentment. Càritas s'adapta, segons la seva opinió, al mateix ritme que canvia la societat, o va lenta?
Home, jo parlo Càritas Vic fa un any que sóc, no puc jutjar ni valorar ni moltes altres Càritas ni d'això, però jo crec que estem corrent per atrapar la situació de cada moment. Estem avançant els programes, estem modificant la manera de fer les coses per adaptar-nos cada vegada més a les necessitats reals que es donen al carrer. Això ens fa córrer, i a vegades no sempre tothom ho entén, però ens fa córrer. Hem de modificar, no ens podem quedar quiets amb aquell programa, amb aquells conceptes com teníem, perquè la situació canvia dia a dia.
Càritas encara hi ha la percepció a nivell social, que és on es dona roba i on es va buscar menjar per les persones que tenen pocs recursos, i que ser voluntari acaba sent treballar o en el rober o en el servei d'alimentació. Com han de ser el futur voluntari de Càritas i quines tasques creu que hauran d'acabar assumint, tenint en compte que hi ha una nova realitat que vostè comentava?
A veure, Càritas es fa, jo sempre dic que es fa tot. O sigui, acollim a la gent que té problemes. Els encaminem per al diferent tipus de problema. Els ajudem si cal econòmic, si cal amb menjar, si cal amb roba. Els ensenyem a trobar feina, els ensenyem a fer currículums, els ajudem si tenen un risc d'exclusió social. I tot això, excepte el treball realment tècnic, que és el de la valoració, el de les dades i el de la derivació, que això evidentment ha de ser per personal tècnic, la resta és per personal voluntari. Això és importantíssim. Com ha de ser el voluntari? El voluntari ha de ser com jo crec que som. Hem d'estar disposats, oferim un temps, tenim vocació de voluntaris, això és el més important de tot, i voler dedicar aquell temps a ajudar a la gent, evidentment seguint uns criteris que obligatòriament hem d'anar canviant seguint les pautes del moment, sense oblidar que per nosaltres el centre és la persona, però d'una manera organitzada i evidentment controlada, perquè si no es controla també la cosa es podria desviar, no? Llavors, d'una manera controlada, dediquem el nostre temps. Hi ha feina al rober, hi ha feina donant menjar, hi ha feina cuinant, hi ha feina rentant roba, hi ha feina ensenyant a llegir els nens, hi ha feina acompanyant els nens a reforç escolar, hi ha feina en tots els àmbits, acompanyant la persona gran, acompanyant el metge, hi ha feina amb tot, i fins i tot hi ha feina organitzant, amb la Junta, organitzant les diferents, coordinant diferents grups de gent, perquè hi ha voluntaris que poden el dilluns, altres el dijous, també hi ha una necessitat de coordinació a vegades. Hi ha feina de tot, només cal tenir temps, tenir fe i tenir sobretot ganes de voluntariat i adaptar-se a les circumstàncies. Estar informat, estar al dia a dia, és importantíssim estar informat del que està passant a dins, per tant és bo també acudir quan es fan reunions, quan es fan xerrades, és bo per estar al dia, i a partir d'aquí, escolta'm, un voluntari va, s'ofereix, mirem què li agrada, mirem què tenim, mirem que tothom pugui treballar a gust i oferir el seu temps amb el millor que ell té, amb el millor que es pot fer pels altres.
Les entitats busquen socis i recursos, i Càritas no és una excepció. Creu que hi ha qui fent un donatiu d'ajuda a una entitat, com per exemple Càritas, és una manera de dir jo ja ajudo i no haver-s'hi d'involucrar activament?
Bueno, jo penso que tampoc és així. Tothom hi fa la part que pot. No tothom té les mateixes aptituds ni les mateixes actituds ni qualitats, o sigui, cadascú té les seves preferències per les coses, per tant, dedica la seva part. Hi ha gent que pot, altra que no pot, hi ha gent que li agrada, altra que no li agrada, hi ha gent que ho respecta, que ho valora, però que no s'hi veu capaç, o que no... S'ha de respectar tot. Llavors, qualsevol aportació, aviam, nosaltres sempre diem, el soci de Càritas té el gran avantatge que pot fer el que vol, o sigui, des de 5 fins a 1.000, el que vulgui, o més de 1.000 o 10.000, és igual, no hi ha límit, des de cada dia, cada mes, a cada any, és igual. Qualsevol cosa que aportem, qualsevol cosa, s'ofereix amb tot això, acollir a la gent, amb la inserció laboral, amb la inclusió social, amb tot tipus, tant acompanyaments com amb menjar, qualsevol tipus. Hem de procurar poder acollir a tothom, qualsevol que sigui la seva necessitat. Aquell que té un problema i en lloc li solucionen, a Càritas l'encaminarem.
Ja per acabar, si li deixéssim fer la carta als Reis de Càritas Associació Pastoral de Vic, digui'm què demanaria com a entitat, i no val dir eliminar la pobresa, perquè aquest seria un concepte que acabaria amb l'acció de Càritas.
Home, jo si s'hagués d'acabar l'acció de Càritas perquè no hi hagués pobresa, escolta'm, jo no protestaria gens de mi, que ojalà fos així, eh? Però si no és així, jo què demanaria? Doncs demanaria incrementar voluntaris, incrementar donatius. Hem de pensar que tot el que estem fent és amb diners de donatius, de subvencions, i de la caritat, del que la gent ens dona. I tot això a nosaltres és la vida. Si això ens falla, ens falla tot. Estem contents amb això de les empreses amb cor, amb la relació amb les empreses, amb les diferents entitats, amb botigues, de més, la gent col·labora moltíssim. Però necessitem molt, necessitem. socis, necessitem gent que ens faci donatius per poder després, i ho justifiquem, queda tot clar, tot després queda molt clar amb què s'ha repartit cada coseta, però necessitem ajudes econòmiques i voluntariat, evidentment.
Pilar Maians, moltes gràcies per aquesta conversa i sort en la tasca des de Càritas.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Pilar Maians, de Càritas Arxiprestal de Vic, i gràcies també a Marc Riera per aquesta entrevista i per la col·laboració aquesta setmana a La Veu de Càritas. Continuem.
La Veu de Càritas. Protagonisme per als rostres de la pobresa i la necessitat.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Vic i al web caritascatalunya.cat.
La Veu dels Testimonis.
Tot seguit, Francesc Arnaez, de comunicació del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, de Càritas Diocesana concretament, parlarà amb Pere Bosch i Josep Vidiella. Són els nostres testimonis. Concretament, són voluntaris que col·laboren amb Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat en temes de caire administratiu, més aviat. També hi participarà en la conversa de la propera estona Raquel Avilés, responsable del programa de voluntariat de Càritas de Sant Feliu. Triple testimoni, doncs, per als propers minuts amb Francesc Arnaez des de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, des de Càritas Diocesana. Francesc Arnaez, bon vespre, endavant.
Bona nit, Ignasi, i moltes gràcies. Avui estic molt ben acompanyat aquí des del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. Ens acompanya el Pere Bosch, el Josep Vidiella i la Raquel Avilés, que ens acompanyaran en aquesta estoneta de conversa que tindrem avui. Molt benvinguts.
Gràcies. Hola, benvingut i gràcies.
La Raquel Avilés és treballadora social i és la responsable del programa de voluntariat de Càritas Diocesana de Sant Feliu. I el Josep i el Pere són voluntaris de Càritas. Ens agrada avui especialment comptar amb vosaltres, en la vostra presència, I ens agradaria, doncs, això, que amb aquesta estoneta que tindrem puguem conversar una mica sobre la vostra experiència com a voluntaris de Càritas. Quant temps fa que sou voluntaris, Josep i Pere?
Jo porto 2 anys aquí ajudant com a voluntària, col·laborant a Càritas Diocesana de Sant Feliu.
Jo em vaig jubilar l'any 2011 i crec recordar que vaig començar el 2013 com a voluntari aquí a les Càritas de Sant Feliu.
Avui ens agrada especialment que estigueu aquí perquè la vostra tasca com a voluntaris són aquelles tasques que dintre Càritas a vegades passen desapercebudes, no? Expliqueu una miqueta què feu cadascun de vosaltres a Càritas.
Bueno, jo estic al Departament de Comptabilitat i Economia i bàsicament em dedico a comptabilitzar factures i ajudar una mica amb tota comptabilitzar nòmines també, i ajudar. Ara mateix hem passat l'auditoria i hem hagut de preparar molta documentació pels auditors. I bé, el dia a dia pràcticament és això, anar fent.
Bé, la meva tasca, a part de ser una... sempre és una tasca administrativa. Vaig començar fent una feina d'arxiu, perquè com que les Càritas de Sant Feliu van passar, primer depenien de Barcelona, hi havia un tipus d'arxiu, i després vam crear el nostre propi arxiu, etc. aquí, doncs vaig començar treballant en aquest tema. I posteriorment passo a fer, a realitzar informàticament totes les demandes de les proinfàncies pels nanos, d'acord a les sol·licituds que transmeten els treballadors socials. Aquestes demandes són d'alimentació, higiene, ulleres, audífons o equipaments escolars.
Raquel, és habitual trobar voluntaris per fer aquest tipus de tasques? Que potser quan algú vol ser voluntari de Càritas és més fàcil, no? És més evident, doncs, la tasca en un reforç, en un banc d'aliments, en un projecte concret, que no pas així donar suport amb aquestes feines potser més més d'administració o feines molt necessàries, però que potser no tenen aquesta visibilitat?
Habitual no ho és, però cada vegada és més necessari, no? I la manera en què ho anem treballant és a través de l'entrevista d'acollida. Nosaltres, amb aquesta primera entrevista d'acollida, en la que hi dediquem molt de temps amb la persona voluntària que s'apropa a Càritas, fem dues coses. Per una banda, li expliquem què és el que fem des de Càritas, no? I tots els serveis i tots els projectes que tenim. I també, des de fa un temps cap aquí, que hem introduït en aquesta primera entrevista d'acollida aquestes tasques de suport en tots els nostres departaments de Càritas, com a Càritas Diocesana. I per l'altra banda, és que intentem treballar amb la persona, no?, en aquesta primera entrevista, què és el que li ve més de gust fer i què és el que amb més seguretat, no?, ens pot oferir a Càritas. Hi ha persones que a vegades ofereixen, no?, i una mica la continuació de la seva vida laboral, i altres persones, doncs, bueno, són tasques que li venen molt de gust fer, no?, i per tant, bueno, això ho anem descobrint l'un amb l'altre amb aquesta primera entrevista d'acollida.
Perquè en aquest cas, Josep o Pere, la vostra professió que vau desenvolupar quan estàveu treballant té a veure amb les tasques que esteu ara desenvolupant aquí a Càritas?
Per la meva part, una mica sí. A veure, la meva vida laboral ha estat al món de la informàtica per diferents esglaons, no? Des de programador fins a seguretat informàtica, auditoria, etc. Però les últimes etapes professionals que em vaig haver de posar autònom, vaig administrar també alguna empresa, llavors em vaig posar més en tasques d'aquestes d'administració. Uh-huh. Llavors aquesta part final sí que coincideix una mica amb el que estic fent ara a Càritas.
No, en el meu cas, bueno, jo vaig començar com a auxiliar administratiu dintre d'una empresa, vaig anar evolucionant dintre d'aquest sector. Vaig arribar a ser cap de responsable de màrqueting d'una companyia de minerals, en aquest cas concret, i el que sí, quan vaig vindre a Càritas vaig dir, jo vull ajudar-vos, però no vull estar en un càrrec de direcció, de responsabilitat. N'he tingut molta durant la meva vida i ara vull ser un treballador, un col·laborador, i fer el que em digueu. Més igual una cosa que l'altra.
I com vau arribar a ser voluntaris? La Raquel explicava, no?, la importància de l'entrevista, de com poder això, pues, orientar la persona que vol ser voluntària cap a la tasca que vol fer i també cap a la necessitat de Càritas. Però en el vostre cas, com va anar això? Va ser així o com va ser? Com vau arribar a Càritas?
Bueno, jo quan em vaig jubilar pues, tenia molta temps lliure i tenia ganes de fer coses. Em considerava que encara podia aportar coses a la societat. I, bueno, Càritas, a part de que el nom que té és per tots conegut, no?, que fa una tasca social molt important, la meva senyora ja havia començat també a col·laborar amb el reforç escolar a Càritas i ella va ser la que em va introduir aquesta primera entrevista d'acollida. I a partir d'aquí, pues, bueno, la cosa va sortir, que encaixava el meu perfil, encaixava amb una necessitat que en aquell moment va sorgir i així estem.
Tot sempre comença per les senyores. I en el meu cas va ser pues, perquè la Carme, en aquest cas, va muntar el banc d'aliments de la parròquia de Sant Llorenç de Sant Feliu. Nosaltres vam tindre que deixar-ho, aquest banc d'aliments, perquè vam tindre que marxar a França a treballar. I va haver un altre responsable, i quan em vaig jubilar-me, la responsable que estava en el banc d'aliments diu: m'han dit de Càritas que necessitarien algú pel despatx per ajudar. Pues jo. I em vaig presentar-me aquí, vaig tindre una entrevista amb la Conxa, que ja la coneixia, i, bueno, i a partir d'aquí ja vaig entrar dintre del món de Càritas.
A mi m'agrada especialment la vostra feina, perquè jo us considero com unes formiguetes, perquè el que parlàvem abans, el Josep estava parlant d'uns aplicatius informàtics i unes bases de dades, que tenir la sort de que algú tingui els coneixements per poder fer això, o algú tingui els coneixements per poder portar un arxiu, poder tramitar fent el programa informàtic que es necessita per les ajudes a la Caixa, això no és fàcil, no? Però, en canvi, és molt beneficiós per les persones que tenem, perquè és a nivell d'eficiència, de qualitat, de l'atenció que podem prestar a les persones que tenem, no? Però La vostra dedicació quina és a Càritas? Perquè sort que heu dit, no?, que les senyores havien, us havien obert la porta, no?
No, va ser un, en el cas meu va ser un contacte d'una íntima amiga de la meva senyora que em va dir-me: a Càritas necessiten algú pel despatx per fer tasques administratives. I jo vaig dir, pues, jo puc fer-ho. Vaig vindre aquí, em vaig oferir. En principi vam parlar de 2-3 dies a la setmana, bueno, i ara en són 4, i molt content i molt bé, i cap problema.
Sí, jo quan vaig començar també, en principi vaig fer, em sembla que feia 2 dies per setmana per començar a entrar en contacte, i ara n'estic fent 3, i, bueno, obert a lo que calgui, no? La dedicació una mica va en funció de les necessitats. Sí que una, com en relació amb el que comentaves abans, Francesc, quan fas Càritas potser sí que penses que faràs una obra més d'atenció social directa amb els... però, bueno, pel meu perfil em sentia més còmode i crec que podia ajudar més amb tasques administratives que no pas directament col·laborant amb, amb aquest ajut social.
I això, Raquel, per la institució i tu, per en el teu cas, no?, que ets la persona referent del programa de voluntariat, tenir voluntaris que tenen aquesta dedicació, que formen part de l'equip de Càritas perquè venen pràcticament cada dia i estan aquí, què suposa això? Quin valor té això per una entitat com Càritas, que, com sabem tots, principalment és una tasca que realitzen voluntaris?
Doncs té un enorme valor, no? Entre altres coses perquè ells han parlat, no? I si els veiéssiu les cares, veuríeu les seves cares, no? D'alegria fent aquesta tasca, no? La tasca del voluntariat és independent allà on es faci, no? El que és important és la disponibilitat. Tots dos han dit, nosaltres vam dir, podem fer això, l'entitat ho necessita, nosaltres ens hi posem, no? Tots dos han dit, vam començar 2 dies... És aquesta vinculació, no? És cadascú des d'allà on està fent la seva tasca poder entendre que allò que està fent ho està fent per tota la institució, no? Si tu només et fixes en aquella petita cosa que fas, és igual que sigui un petit programa informàtic, una introducció de dades, però no som capaços d'ensenyar-los, no? I de poder mostrar i poder entendre que tots participem d'aquesta memòria que acabem de presentar, no? Doncs aquest és l'immens valor que té el voluntariat a Càritas, no? Aquest és l'immens voluntariat que entre tots, les tasques de formiguet, els petitets grans de sorra, podem haver atès aquestes quasi 50.000 persones, cadascú des de la seva funció.
Jo penso que és molt important i és, dieu que ens veieu amb molt bona cara, molt bona disposició, que venim més temps del que al principi d'això, i això per què és? Pues és perquè estàs a dintre d'un ambient que es treballa molt amb equip, amb molta professionalitat. Jo no, quan vaig començar a Càritas, no pensava que hi hagués la professionalitat que hi ha dintre de l'equip de Càritas, gent molt preparada, gent molt disposada, etc, etc, i això també t'anima a tu i et fa que tu donguis sense donar-te en compte, i llavors t'hi trobes involucrat, i inclús quan dius és que marxarem amb els nets o el que sigui de vacances, a veure, i com ho podrem fer? I tothom et diu, no, escolta'm, quan tu tinguis que marxar, marxes, sense cap tipus de problema i tal i qual. Però et sents una mica amb l'obligació, entre cometes, de que bueno, ets una petita peça dintre d'una feina que s'ha de fer i que s'ha de tirar endavant i que hi ha molta gent que l'espera i que, per tant, vull dir... Però és l'animació que hi ha, la gran animació que hi ha entre la gent i l'equip i l'ambient que hi ha a Càritas. Jo no en puc parlar-ne més que bé a tots els nivells. I quan a vegades pel carrer em pregunten, i què fas tu? No, jo vaig a Càritas. Ah, sí? Què vas a fer a Càritas? No, jo vaig allà a col·laborar amb el que em demanen i això. Ah, sí? Ostres, que bé que facis això, no sé què. La gent es queda parada una mica. Bueno, jo dic, jo no li dono importància, jo faig perquè crec que ho tinc que fer, perquè ho tinc que fer-ho, perquè ho sento, perquè m'agrada fer-ho, i ja està, i ho faré mentre tingui salut i ganes de poder-ho fer.
És el que us aporta, no, Josep?
Exacte, sí, la satisfacció personal la tens, no?, de ser que col·laboreix amb aquest gran projecte. Com diu el Pere, l'ambient de treball és molt bo i molt professional, i això és el que anima a seguir, no? I també potser una mica que no s'ha parlat massa de la paraula compromís, no? Una de les coses que et diuen a l'acollida és que, bueno, està molt bé el de ser voluntari, però evidentment, sobretot en les tasques més administratives, si n'hi ha un cert compromís d'una continuïtat, no, aquesta tasca no es podria fer. Això també crec que és important recalcar-ho, que a part que t'hi trobes molt bé, doncs et sents, i com deia el Pere, si un dia has d'anar al metge, doncs quasi et sap greu de no poder anar aquell dia a fer la teva aportació. No?
És curiós, no, Raquel, perquè el tema del compromís a nivell de voluntariat és una paraula clau que surt en tots els cursos de formació i fins i tot no, les campanyes de Càritas estem treballant, no, el tema del compromís, perquè és passar a l'acció, no? Llavors, sentir, no, els voluntaris, que arribar a sentir persones que tenen aquest compromís és molt satisfactori.
Sí, sí que ho és, no? Certament estem en una institució en què el nivell de compromís és molt, molt elevat, no? Una mica perquè el que deia el Pere, no? I el que deia el Josep, darrere de la nostra tasca, no? Darrere de la tasca que es fa, tu veus que tens una mica la responsabilitat de qui va dirigit, no? I que, per tant, aquest a qui va dirigit no el pots deixar penjat. Per tant, fa que, no? que aquest compromís es faci viu.
Bé, se'ns està acabant el temps. Estem al mes de juliol. Ara suposo que tocaran unes merescudes vacances, no? O també durant l'estiu també anirem a Càritas, no?
No, farem vacances, el que també convé. Sí.
Bé, doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui, per haver-nos explicat la vostra experiència, amb tu també, Raquel, que suposo que tindrem ocasió de parlar més endavant, també. I moltes gràcies per la vostra tasca, sobretot.
Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Ignasi, i molt bona nit.
Gràcies a tu, Francesc Arnaiz, i molt bona nit també. Gràcies per aquesta estona que hem compartit, també amb els oients de la veu de Càritas a Ràdio Estel, amb Pere Bosch i Josep Vidiella, voluntaris de la part administrativa de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, i amb Raquel Avilés, que és la responsable del programa de voluntariat de Càritas de Sant Feliu. Els testimonis avui d'aquesta diòcesi de Sant Feliu de Llobregat.
La veu de Càritas, un missatge humà per posar llum en la foscor.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Vic i al web caritascatalunya.cat.
L'agenda de Càritas.
Algunes previsions per als propers dies. Dijous vinent al matí es reunirà la Comissió de Comunicació de Càritas Catalunya. Serà a la seva seu, a la Tarraconense, al carrer dels Àngels, número 18 de Barcelona.
Diumenge que ve, a les 12 del migdia, el bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz, presidirà la missa a la parròquia de la Mare de Déu de la Mercè de Badia del Vallès i inaugurarà la remodelació dels locals de Càritas Parroquial.
I recordem que hem entrat avui en la setmana de la festa de la Mare de Déu del Carme. Enguany és diumenge, litúrgicament, lògicament, predominarà el diumenge 15è durant l'any, però el món mariner i els devots en general a la Mare de Déu del Carme tindran present Maria sota aquest nom. És per això que la gent del mar viu especialment, coincidint amb el proper cap de setmana, la seva festa. En el cas de Barcelona, es fa la tradicional processó marinera pel port de Barcelona, amb sortida de l'església de Sant Miquel del Port i tornada al moll del Rellotge. És molt habitual veure la devoció de molts mariners, com també hi ha activitats en altres llocs marítims de Catalunya. Recordem que Estela Maris, aquest centre que gestiona la Delegació d'Apostolat del Mar de l'Arquebisbat de Barcelona, fa una gran feina caritativa i d'acollida durant tot l'any a persones que arriben i moltes vegades no tenen els recursos mínims per comunicar-se amb les seves famílies o també per trobar-se en unes mínimes condicions a terra.
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Fins aquí aquesta penúltima, és la penúltima edició de La Veu de Càritas aquesta temporada. Gràcies un dilluns més per la vostra companyia. Tornarem per tancar la temporada 2016-2017 dilluns vinent a les 8 del vespre aquí a Ràdio Estel, si Déu vol. Hem estat amb vosaltres, el Toni Huguet a les vies de so, i també la Maria Marín, la Montserrat Creus i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que acabeu de gaudir d'una bona setmana. Fins dilluns vinent. Adéu-siau.